si volen podem fer una mica de broma. Pep Moliner, bon dia.
Bon dia.
És més fàcil que el Barça guanyi la Champions que l'Ajuntament es posi al dia?
Jo crec que les dues coses són difícils.
Totes dues són difícils?
Totes dues són difícils, però jo crec que tant una cosa com l'altra ho aconseguirem.
Comencem per aquesta, vaja, reflexió immediata que ens deixaven. Una, aquesta sensació, jo no sé si és general o no, o si el propi regidor l'ha escoltat en més d'una ocasió, de dir, a l'Ajuntament hi ha molta gent, amb tanta gent com hi ha, com és que els processos costen tant? Aquesta reflexió així a peu de carrer, que no sabem tampoc si s'ajusta molt a la veritat o no, a partir del que a vegades s'escolten els plens municipals sobre les mancances en determinats departaments. A l'Ajuntament hi ha molta gent.
Bueno, a l'Ajuntament jo crec que hi ha la gent suficient i fins i tot internament la majoria dels departaments doncs tenen demandes que hi ha molta càrrega de feina i que es necessiten mans. Per tant, no crec que sigui real que l'Ajuntament hi sobra gent.
Entre aquesta realitat que esmenteu i la sensació que poden tenir molts ciutadans, què hi ha?
Bueno, hi ha un fet de que potser no acabem de traslladar amb la major eficiència i eficàcia possible aquella resolució no burocràtica sinó més ràpida que demana el ciutadà. De fet, no és una cosa que palpi només el ciutadà, sinó que internament doncs, també hi generem tots plegats aquest debat de que es necessiten mecanismes i procediments i processos molt més fàcils dels que tenim per poder ser més transparents i més àgils davant de la ciutadania.
Ens quedem en el terme mig, que seria molt probablement el que ens acosta el que en diferents plens municipals ha manifestat portaveus de diferents formacions polítiques també a l'entorn de la incapacitat molt sovint que té la casa per respondre fins i tot a la seva pròpia normativa que aprova el ple municipal. Fins a quin punt, i ho comentàvem quan hem tingut a l'alcalde aquí o quan vàrem tenir el regidor Jordi Mas per parlar d'aquesta iniciativa de les defecacions dels gossos, etcètera, etcètera, fins a quin punt la normativa podrà ser escrita, validada des del punt de vista jurídic i des de tots els punts de vista, però a l'hora de poder-la executar i posar-la en pràctica és probable que es topi amb altres esculls de caràcter administratiu que sigui difícil de salvar. Hi ha part de raó en això?
Hi ha part de raó i és la realitat. Hi han hagut lleis darrerament en el qual no és que ens hi emparem, és que tenim l'obligació de complir-les, perquè si no estaríem prevaricant tots plegats, tècnics, polítics, ciutadans també, com a darrer terme, que ens alenteixen molt el que abans es podia resoldre en pocs dies. Jo crec que el govern de l'Estat ha volgut amb aquestes lleis posar ordre, per dir-ho d'alguna manera, a tot el tema econòmic. És a dir, Espanya era un estat que pràcticament estava en fallida, on hi havia molts ajuntaments amb un deute estratosfèric i per tant
entre els quals
hi havia el nostre. I per tant gent que el deute superava més del 100% dels seus ingressos corrents, per tant estem parlant de números molt forts. Llavors van fer tota una sèrie de lleis.
Sí, estaven un deute del que era, el 140 o el
130 i pico per cent.
130 i pico per cent,
sí, quasi 140%.
Es va dir que de cada 100 euros en devíem 138.
Correcte. Llavors es va prioritzar molt, atenent també a totes les directrius i directives de la Unió Europea i de la Comissió Europea a complir aquest dèficit. Això ha volgut dir que hi ha hagut lleis molt restrictives i una d'aquestes lleis més restrictives és l'ARSAL, la llei que afecta tot el règim local. Llavors, donar compliment a aquesta llei i a totes les altres que van sortint vol dir que tota l'organització interna, vol dir que tota la classe política, també local, també la de Sitges, s'ha d'adaptar a aquestes lleis. I això vol dir que hi ha un secretari, hi ha una interventora, hi ha una tresorera, que el primer que ha de fer és el compliment, és sotmetre a tota l'activitat municipal el compliment de la llei. Llavors, no me n'amago, ho vaig dir a l'Eco l'altre dia, no? Es fa molt difícil, has de tenir molta mà esquerra per governar sobretot aquests darrers 6 anys, amb tot el que implica aquesta legislació que ens empara, paren a tirar les coses endavant, és a dir, costen massa. Llavors també aquell desig de que ara una mica la situació econòmica també a Sitges i molt s'ha reconduït, doncs mentre formem part d'aquest estat, doncs els nous partits que entrin se n'adonguin que no poden sotmetre al món municipal aquesta angoixa permanent pel compliment de dèficits.
Hi ha hagut algun canvi amb l'Arsal en els darrers temps?
O no? Bueno, hi han hagut petites modificacions, sobretot aquelles que ja vam explicar, em sembla que aquí mateix, que afectaven a tot el tema social, a la part de política social, uh-huh. però hi han hagut petits canvis que et donen molt poc marge, és a dir, el que necessitem
és... En allò fonamental, l'Arsal no ha canviat.
En allò fonamental, l'Arsal no ha canviat. És a dir, amb allò que et permet actuar políticament i tècnicament d'una manera diferent, en tant quan parlem de recursos, sobretot de recursos econòmics, no ha canviat. Les justificacions de les subvencions, la llei de subvencions, totes les modificacions i les adaptacions que ha patit compliquen moltíssim els processos, però clar, és que només faltaria que els polítics i els tècnics no complissin la llei.
Deixeu-nos en aquest aspecte ser una mica inflexibles, o sigui, que hi hagués Pep Moliner o qualsevol altre a la seva responsabilitat, es trobaria amb el mateix escull?
Sí.
Sí.
Ho he dit en els plens també, quan hi ha el debat.
Per sí. Aquells que diguin, bé, vostè està aquí amb una responsabilitat que ha d'exercir.
Bueno, però jo crec que l'estem exercint. Jo crec que aquest govern, és a dir, la crítica fàcil sempre ens la trobarem. Però jo l'únic que vull dir és que qualsevol representant polític del ple municipal, i hi ha alguns que ara estan a l'oposició i que van governar aquests darrers 4 anys i per tant coneixen a fons les limitacions de l'Arsal, ja sabien i ja coneixien tot el que ens venia a sobre i tot el que havíem de patir en el dia a dia amb segons quins temes que sí que són molt sensibles de cara a la ciutadania. Per exemple, torno a repetir, subvencions, justificacions que afecta el dia a dia a les entitats, etcètera. Ja ho sabien, per tant, no enganyem a ningú. Estar responsable de segons quines àrees de l'Ajuntament avui en dia, estiguessin uns o estiguessin uns altres, els problemes burocràtics, la lentitud, l'encallament d'algunes coses durant massa temps, se'ls trobarien igual, se'ls han trobat igual que ens els trobem nosaltres.
Aquest encallament, per tant, no seria responsabilitat directa dels gestors municipals? A partir del que dieu,
jo crec que sempre hi ha una part de responsabilitat en tot. Hi ha gent que potser, no sé, tindria la fórmula màgica d'actuar d'una manera diferent, però el que sí que tots ens hem de sotmetre al compliment de la llei i per tant doncs si jugues amb les regles del joc actuals i fas les coses en funció del que marca la llei, una cosa és les interpretacions que tu puguis fer de la llei, però això t'ho ha de dir l'advocat de municipal, t'ho ha de dir el tresorer, t'ho ha de dir l'interventor i t'ho ha de dir el secretari. Una cosa és la interpretació que fan ells de la llei, però l'altra és que el gestor polític pugui fer més o pugui fer menys. Estem sotmesos a una legislació.
Ens matiseu fins on pugueu. L'Arsal diu que en l'actual situació de deute de l'Ajuntament, que és inferior el que havia tingut en exercicis anteriors, encara no pot contractar ningú per incorporar-lo a la plantilla orgànica de la institució?
Encara no podem encara augmentar no. Més de l'1%.
Més de l'1%.
No podem augmentar més de l'1% aquest que ens permet, en funció
de... És a dir,
en funció de
la partida de personal de l'Ajuntament només pot augmentar fins a un 1%. I això pot significar, diguem-ne, la contractació de qui es pugui contractar amb aquest 1% de més, que segurament deu ser ningú.
Gairebé. El que sí que podem fer és cobrir aquelles places vacants que no s'han...
Que han quedat dins de la pròpia...
Que han quedat dins de la pròpia plantilla, que ja hi figuren des de Semblar LT, i això sí que podem obrir el procés, i de fet ho volem fer i ho volem fer ràpid.
Ho pregunto perquè l'Ajuntament a hores d'ara només pot contractar a un autònom, per exemple, a totes aquelles persones que d'alguna manera el pagament de les quals no entrés dins la partida pròpia de... o no.
Depèn de cada cas.
Perquè tothom ens entengui, és a dir, si l'Ajuntament ha de contractar algú perquè hi ha algun servei que ha de fer o alguna circumstància que precisa d'algú, ho pot fer?
Si no el tenim dins de la plantilla i això molt menys justificat, que això és una altra de les coses d'aquestes lleis, si està justificadíssim, nosaltres per capítol 2... podem contractar o subcontractar una empresa que ens pugui fer serveis puntuals en algun moment.
És a dir, hores d'ara aquest és, diguem-ne, l'únic recurs que té la institució per salvar determinades situacions que precisin més personal.
Actualment sí, però també tenim això que et comentava, que durant molts anys no hem pogut cobrir, també per la situació econòmica que teníem, que ara afortunadament comença a ser diferent a la que hem tingut aquests darrers anys, podem començar a cobrir aquelles places vacants que consten a la plantilla i que consten a la RLT. I tenim la intenció de fer-ho.
A partir del que hem escoltat i a partir de les reflexions dels darrers dies, a veure si situem amb dues raons el per què a vegades a l'administració li costa una mica respondre als ciutadans. Entén el regidor que una de les raons és perquè literalment manca personal en alguns departaments que són fonamentals perquè la gestió de determinats assumptes vers la ciutadania es pugui anar, pugui ser més lleugera, pugui ser més eficaç?
No ho diria ben bé així. Jo crec que no és que manqui personal en les segons quines àrees i això faci que lenteixi segons quins procediments. El que sí que fa falta, jo ho vaig explicar a la primera entrevista que hem d'un mandat aquí en aquesta casa, és que vingui algú que ja entengui molt, que ens ajudi a reestructurar en funció de la capacitació, de les urgències, d'allò que una organització ha d'entendre com a més prioritari. Ha de venir algú que en sàpiga molt, que no sigui un comissari polític i que tingui aquesta capacitat i aquesta experiència, per tant, en altres llocs similars de l'administració local o de l'administració pública, que ens ajudi a reorganitzar i a potenciar aquelles àrees que els hi fa falta. Això no vol dir que falti personal, vol dir que potser també per un tema de motivació, per un tema de canvis necessaris en el cicle vital i professional de cada persona, es necessita reubicar a persones perquè els serveis funcionin millor.
Quants treballadors hi ha a l'Ajuntament ara, més o menys?
A l'Ajuntament hi ha 300, no, 200, no t'ho sé dir.
A la vora de...
270, no ho sé, no t'ho sé dir exactament. Però...
Per aquells que puguin pensar, i ara sortirà la figura del gerent, però per ells que puguin dir, entre 270 treballadors i els membres de l'equip de govern, no hi ha ningú amb una certa visió de com es pot reorganitzar tot això?
Jo crec que ens va molt bé...
Per no tenir aquella sensació de si tot depèn de la persona que arribarà i de la persona que s'ha d'escollir per exercir la funció de gerent i que dieu que és el que pot veure des d'un punt de vista extern com resoldre l'encaix entre diferents departaments perquè, veritablement, aquest argument de... no fa falta més personal, sinó que fa falta, diguem, una redistribució, una anàlisi més profund, només ho pugui tenir aquesta persona que vingui de fora.
Jo crec que a l'Ajuntament hi ha persones totalment capacitades per fer funcions directives i de caps de departament, i ho venen fent, i ho han fet, i ho seguiran fent, i tenim la sort de tenir bons professionals a la plantilla municipal en tots els àmbits. Ara, jo crec que a Sitges, i és una aposta també d'aquest govern, li fa falta també una persona que potser vingui de fora, que no vol dir que vingui de fora de Sitges, però vull dir una persona que no estigui dins a la dinàmica municipal per potser tenir una mirada diferent sobre moltes coses, una frescor necessària en qualsevol organització. Una empresa amb un número tan important, perquè... vull dir, empresa, un ajuntament tan important, amb un nombre tan important de personal, fa falta una persona molt capacitada i amb molt capital i amb aquesta frescura necessària per, en cicles, anar reorganitzant i anar adaptant l'Ajuntament al que necessita, al que necessita la ciutadania. Tu deies... ho he sentit just abans d'entrar a la tertúlia d'abans, no aconseguim que deixin d'haver-hi queixes amb segons quins procediments de l'Ajuntament, no? Per tant, potser si ve algú que ens ajudi, perquè ja fa molts anys que estem amb aquest sistema democràtic i ha passat molta gent per l'Ajuntament de Sitges, i els problemes segueixen igual, perquè també et dic una cosa, durant molt temps la classe política d'aquest municipi, en el qual m'incloc, hem parlat molt d'inversions, de fa falta allò, de via pública, d'esports, però s'han invertit molts pocs diners en organització interna. I potser ara paguem les conseqüències. Hem sigut poc responsables. Sí que en personal s'han invertit molts diners, però en procediments, en processos, en administració electrònica, en adaptació de mitjans, en comunicació, s'han invertit pocs diners. I potser és el moment una d'aquestes fórmules noves que proposem, que proposo com a regidor d'Hisenda i d'Organització, sigui intentar adaptar, modernitzar, innovar aquesta organització, que potser ens equivoquem, però crec que per fer tot això cal, i a més no passa res si ho dic, molts treballadors em paren i m'expliquen que estan molt d'acord amb aquesta figura gerencial, sempre que no sigui un comissari polític, sempre que no fem experiments que hi han hagut, però la gent l'està esperant. No és que baixi amb el perdó el nostre senyor del cel i ens ho salvi tot, però una figura potent, potent, ben pagada, ben remunerada per la feina que ha de fer, i jo crec que és necessària.
Sí,
ens podem equivocar, però crec que és necessària.
Molts treballadors us estan dient que...
Sí, ho dic sincerament. Hi ha molta gent amb comandament actualment que veu l'aposta gerencial i l'aposta directiva com una oportunitat, perquè sí que és veritat, i són gent que porta molts anys a la casa, per tant, una sèrie de gent que porta molts anys a la casa sí que confia en que aquesta aposta serveixi per ajudar-nos a reordenar i a reorganitzar a l'Ajuntament.
Com està el procés de contractació d'aquesta persona?
Finalment hem aprovat el pressupost. Sense pressupost no hi havia possibilitat de començar un procés, i ara, com hem explicat, obrirem un procediment per aquests directius públics. Hi ha procediments molt, molt tancats i acotats que els marca la pròpia legislació. Llavors, no sé si s'haurà de convocar una taula de definició de perfil, de seguiment per la contractació, i bueno, que tothom amb capacitat pugui tenir la possibilitat de presentar-se i de veure quin és el millor currículum i el millor perfil amb la millor experiència en càrrecs semblants. Això serà, sens dubte, serà un punt clau a l'hora de fer aquesta selecció per tal d'escollir el gerent. Vull que es faci el més ràpid possible.
No, ho pregunto si hi ha hagut l'oportunitat de trobar-se els diferents grups polítics amb el govern per, d'alguna manera, definir les condicions que aquesta persona ha de tenir per poder accedir a la convocatòria pública d'aquesta plaça.
N'hem parlat amb el govern internament, normal, i sí que vaig compartir, perquè era un compromís, igual que teníem un compromís amb Nou Horitzó en unes partides del pressupost i un compromís públic del ple municipal amb Ciutadans, per parlar i dissenyar plegats potser el perfil del gerent, i en tot cas aquesta proposta que tanquem i que ja estem quasi tancant, doncs la farem arribar a tots els portaveus polítics amb la total transparència possible. Però sí que és veritat que amb Ciutadans és amb jo personalment, i és amb qui hem parlat més del disseny aquest del perfil de
la plaça. Voleu el gerent abans de l'estiu?
Hombre, vull el no abans de l'estiu, no. Vull el gerent abans de ja. Vull el gerent abans d'un mes. Vull el gerent abans d'un mes, però veurem aquestes procediments
costosos... He estat a punt de preguntar-vos si ho voleu abans de Cap d'Any. Però dic, va, digue-li abans de l'estiu. I el regidor diu abans d'un mes.
Jo no em desanimaré, no. Però ja sé que sí, tens tota la raó del món. Dic aquestes coses, també volia el pressupost al mes de setembre, l'hem tingut el mes de febrer.
Els desitjos...
Però sí, volem el gerent ja.
Aquesta seria una de les qüestions. Mm-hmm. L'altra, la que d'alguna manera sempre ha defensat el regidor i que en alguns moments també ha exposat, que era un pal de paller de la legislatura, era la posada en funcionament, però d'una forma ferma, de l'administració electrònica. Mm-hmm. Això per on ha de passar i què necessita per implementar-se el nivell que vol el regidor i que tingui com a conseqüències doncs, també que casuístiques com la que comentàvem a la tertúlia d'allò de la finestreta única i a veure fins a quin punt això es pot agilitzar. Què necessita aquesta finestreta única per veritablement fer servei a la ciutadania?
Primer, necessitem i necessito la comprensió de tots els grups municipals del ple de l'Ajuntament de Sitges, del convenciment ferm de que és una urgència que no pot esperar més el fet d'implantar l'administració electrònica i fer una organització molt més innovadora, àgil i eficaç que la que tenim.
Primer, la teniu, aquesta comprensió?
Jo crec que la tinc en part, però
perquè falta,
cal encara molt més convenciment de canviar aquest xip, el xip de durant 30 anys prioritzàvem inversions, remodelacions, era una situació econòmica diferent, i ara necessitem mirar cara endins per fer aquesta organització, com deia abans, que et permeti molta més eficiència davant del ciutadà, que en cada tertúlia i en cada ple hi ha molts bars
i a les xarxes socials
d'aquest poble i a les xarxes socials la gent es queixa de la lentitud de l'administració de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, compressió i de tots els grups i un treball transversal i interdepartamental dins i fora de l'Ajuntament.
Aquí hi ha una certa unanimitat, diríem, entre la ciutadania i la institució de constatar, dic, una certa lentitud, o una lentitud, o molt o poca, però una lentitud en els procediments generals.
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha
una unanimitat en considerar això.
Hi ha una unanimitat i hi ha connivència també per intentar arreglar-ho, però les paraules són molt boniques, però se les endul ben i, per tant, necessitem fets. I necessitem invertir en administració electrònica. Ara hem aprovat 3 dictàmens al ple municipal i em sembla que per unanimitat, si no recordo malament, molt importants sobre l'administració electrònica, sobre l'expedient electrònic, sobre la facturació digital i sobre la facturació electrònica. Això ja són passos que agilitzaran de per si l'administració. Ara ens hem d'adaptar, que ja s'ha anat fent una gran feina del Departament d'Organització i d'Informàtica d'aquest Ajuntament durant molts anys, amb plànings, potser no han sigut tots els escoltats que haurien d'haver sigut, però amb plànings que venen de lluny, però que per tant ja ho tenim tot molt ben organitzat per poder-ho començar a implantar i ara hem de tirar-ho endavant. Per tant, això ja ens ajudarà una mica més. Llavors, per què demano ràpid al gerent? Perquè venen d'estructures semblants a les nostres, però venen d'estructures on potser tot això ja s'ha començat a implantar. És a dir, l'administració electrònica, nosaltres anem una mica més enrederits que altres ajuntaments de la nostra dimensió, no de població, sinó de la nostra potència econòmica i social, com és l'Ajuntament de Sitges.
Per alguns exemples heu vist per aquests mons de Déu de dir, mira, bueno, doncs, a mi m'agradaria que fos així o d'una altra manera.
Puc posar-ne, doncs hi ha ajuntaments molt avançats, Barcelona és un exemple,
ja ho sé.
Però vam anar a Madrid, ja ho sé, eh? No, però tenim potència per poder-ho fer en quant a la implantació de segons els criteris.
Ho dic per si fora de Barcelona, Madrid.
Sant Cugat, Manresa, no sé, Sabadell,
capitals mitjanes, vaja.
Ja potser no s'assimilen, però Sitges està molt preparat, com deia, per la seva potència i la seva situació estratègica en l'àmbit econòmic, turístic i de vila que té, aquest potencial com per adaptar-se molt ràpid a les necessitats d'implantar aquesta administració electrònica. I per tant, quan deia que feia falta que vingués el gerent és perquè ell ha d'acabar de dibuixar, sobretot, o sigui, s'ha de dedicar al règim intern, però ha d'acabar de dibuixar també tota aquesta part important de calendarització de la implantació electrònica i ho ha de fer ell, és a dir, els nostres tècnics ho han de fer, però ell ha de liderar estratègicament aquest pla estratègic per acabar d'impulsar tot això que ja hem començat a impulsar.
L'administració electrònica val molts diners?
No, l'administració electrònica no val molts diners, l'administració electrònica necessita de molta comprensió, formació interna, també que la gent de dins de la casa comprengui que haurà de canviar algunes coses i algunes dinàmiques de la seva forma de treballar durant aquests darrers anys i per tant s'haurà de treballar d'una manera diferent, però bueno, és clar que necessita una mínima inversió, però hem de canviar el web municipal que tenim, no podem tenir el web municipal que tenim, necessitem un web municipal interactiu on es puguin fer tràmits des de la web, potser des d'una aplicació electrònica, necessitem descongestionar la UAC a nivell presencial, l'hem de potenciar, el gerent també ha de veure que l'oficina d'atenció ciutadana, doncs no només ho puc veure jo sol, o els meus, ho hem de veure tots, que necessita potenciar-se i fer-se diferent,
que està colgada de feina, vaja.
Electrònica. No és que estigui colgada de feina, però per adaptar tota l'Ajuntament.
En el sentit que si enteneu que moltes de les visites presencials que ara s'han de fer a l'OH es podran substituir en el futur,
això,
o s'han de substituir en el futur?
Això sí, això per suposat. Això per suposat. Quan parlem de prioritats és aquesta. El tràmit electrònic i facilitar al ciutadà que no o a l'entitat que no s'hagi, o per pagar un curs, com deia l'Oli,
instàncies amunt, instàncies avall, totes aquestes
instàncies
coses.
Instàncies que no arriben quan han d'arribar, tot això, doncs esclar, és, quan parlem de la necessitat de que tothom es vegi en cor de fer aquest canvi de xip, és precisament per tot això. I es necessiten diners, sí, i els tenim pressupostats, eh? Hi ha una part d'aquest 2016 que per donar aquest impuls i aquest primer impuls tenim pressupostat una part important per l'administració electrònica, una altra per participació, per processos de participació, i també una altra pota molt important que és tot el que fa referència a la transparència municipal.
Anem per als processos de participació, mm-hmm. Perquè veu ser l'home dels pressupostos participatius, ja em veu treure una primera reflexió a partir d'aquesta experiència, d'aquesta innovadora i d'aquest milió d'euros que destinava l'Ajuntament als pressupostos participatius des que es van posar en marxa fins ara, perquè els pressupostos han patit, o els projectes que en el seu dia van ser finalistes i guanyadors d'aquests pressupostos participatius han anat sobre la taula modificant-se, esperant-se en algun moment amb solucions diferents. La reflexió, les conclusions que em pot treure el regidor després de tots aquests mesos en què es va posar en marxa el procés i fins a quin punt bé, els pressupostos i el resultat d'aquesta iniciativa complert amb el que es plantejava de bon principi.
Vam ser molt valents.
Massa?
Vam ser un punt agosarats i un punt massa valents o valents o molt valents. I vam posar una quantitat important.
Ara l'experiència què diria?
No, l'experiència diria que hi hem de seguir apostant.
Sí, però em refereixo a la quantitat. Si l'experiència diria, home, no comencis amb un milió, comença amb menys o,
bueno, potser,
o més...
Potser com a regidor de participació hagués començat amb menys.
Amb menys. Per dominar una miqueta més la situació, per dir-ho així?
Sí, era la primera vegada. Ens volíem assimilar amb altres ajuntaments, doncs, que ho havien fet, com també l'Ajuntament de Girona. Vam fer una aposta molt ferma perquè creiem en la participació ciutadana. Era un compromís també amb un partit com les CUP, desitges de treballar plegats amb la implantació de processos així. Ho vam fer, no ho vam fer malament, perquè va ser un procés on hi podria haver participat molta gent, però la gent, hi van participar quasi 500 persones, la gent es va mobilitzar, i la gent va presentar un munt de projectes, es va implicar. Escolta, jo crec que hi ha una valoració d'implicar la ciutadania amb què vol invertir els seus diners, que això no ho hem de perdre mai. Ara, potser mirant enrere, i jo personalment, que no vol dir el govern, ho haguéssim fet diferent, doncs potser sí. Potser el mètode de seleccionar els projectes, la comissió aquesta tècnica, bueno, com ho va treballar, el fet de que els polítics, que així ho volíem, perquè ningú tampoc pogués dir que hi havia un interès polític per segons quin projecte o no, però bueno, potser ho hauríem d'haver coordinat tots plegats d'una altra manera. Jo ho faria igual. El que sí que és veritat que ens ha produït una lentitud en l'execució d'aquests projectes que a mi personalment m'hagués agradat que no s'hagués produït, però pel que dèiem abans també, per molts tràmits burocràtics, temes pressupostaris, etc, etc. El que sí que et dic, Vicenç, és que hi ha el compromís ferm de que amb el pressupost d'aquest 2016 s'executaran els projectes del pressupost participatiu. I aquest any, a banda d'això, vincularem tots els processos de participació ciutadana, el procés de pressupost participatiu de participació ciutadana a través del pla de barris, on la gent dels barris podrà decidir i incidir en la decisió d'invertir i de prioritzar amb les inversions que fan falta en cada barri.
Perquè
hi ha el compromís, perdó, que acabi sí, sí. Amb els partits del ple municipal i sobretot amb la CUP en aquest cas, de que s'obre ja, des de ja mateix, el debat de per implantar els pressupostos participatius a l'any que ve.
Teniu una certa sensació, a partir del que comentàveu ara del pla de barris, que en el procés dels pressupostos participatius al final van sortir guanyadors projectes que d'alguna manera apel·laven directament a la responsabilitat de la pròpia institució respecte a les seves infraestructures. Quan es parla d'un camp d'aigua dolç que s'ha de resoldre i s'ha de modernitzar, que és de titularitat municipal, quan es parla d'aquest edifici que és de titularitat municipal, o quan es parla d'altres que d'alguna manera depenen absolutament del pressupost municipal i, per tant, ha vingut donat això... Vaja, la ciutadania li ha dit a l'Ajuntament que mantingui allò que li costava de mantenir.
Bueno, en alguns casos sí. Però també ens han posat en evidència doncs algunes prioritats també important que té la gent de Sitges, el camp de rugbi, per exemple. Doncs tot i que ara ja estem a la segona fase d'arreglar tota la part de mòduls, està clar, i a més crec que tots els grups municipals és una demanda que portaran al programa electoral, construir un nou camp de rugbi, i això val molts diners. Però si és una prioritat per la ciutadania, perquè va quedar número 1 als pressupostos, per tots els grups municipals i per una majoria important de persones doncs, que tenen un vincle amb l'esport d'aquesta vila, doncs haurem de prioritzar la construcció d'un camp de rugbi. Un pressupost participatiu, sí que molta gent potser no estarà d'acord, però no deixa de ser que la ciutadania decideixi quina és la prioritat amb què t'has de gastar els diners. Diners no en tenim gaires. Després, si a casa en parlem,
sí.
Però sí que et tutela i et diu quina inversió has de fer o no. Però sí que és veritat, Vicenç, que sí que ens ha servit també que pressupost, com dius tu, per evidenciar que hi ha equipaments municipals que depenen de la institució, doncs que tenen l'urgència d'arreglar-ho. Però el camp de rugbi o el casal d'indigents, per exemple, l'albert d'indigents, doncs no són municipals, de propietat municipal. Mm-hmm. Vull dir que s'ha barrejat una mica tot,
les dues coses,
sí,
no?
Sí, sí.
D'alguna manera el temps haurà jugat aquí a favor, mm-hmm. perquè el projecte del camp de rugbi o el projecte del municipal d'Aiguadols, esperonat per la Unió Esportiva Sitges, mm-hmm. Amb el pas dels mesos s'ha pogut constatar que hi ha una solució que els pot aplegar conjuntament,
sí.
i situar-los tots a pinsbens d'alguna forma, no?
Mm-hmm.
O sigui que d'alguna manera el temps aquí també haurà ajudat a tenir una visió més clara de la solució final per això.
Sí, bueno, els clubs, no només la Unió Esportiva, però els clubs que entrenen i juguen al camp d'Aigua Dolç, hi havia la demanda de la reforma del camp, i ens ho van venir a explicar tots els partits polítics i també el govern municipal ja a la passada legislatura. Per tant, doncs la proposta que vam presentar era de reforma del camp. Ara potser doncs la solució seria aquest estudi també que ja hem demanat per als dos camps situats a Pinsbens, que a mi també m'agrada molt personalment la idea, i concentrar part de l'activitat esportiva de la vila en aquella zona, no?
Això pot valer molt?
Veurem.
Perquè està, el pressupost participatiu contemplava el que contemplava.
Ara em renyarà la regidora d'Esports, no diré la xifra, però em renyarà perquè diré que val molt i llavors dirà que la gent es queixa. Però sí que és una obra costosa, igual que la construcció d'una piscina olímpica.
És que anava
i tot això, llavors algú haurà de prioritzar, que aquest és el govern, però com ja hem dit amb el pla d'equipaments i d'inversions juntament amb tota l'oposició, així ho intentarem, doncs prioritzar aquelles inversions també més necessàries.
Més enllà del pressupost participatiu, que marca, òbviament, un compromís del govern, concilia més la posició de les diferents formacions polítiques la solució al camp de rugbi o al municipal d'Aiguadols que la solució de la piscina olímpica? Hi ha més unanimitat en camp de rugbi i aigua dolç que en el projecte de la piscina olímpica, si és que al final s'ha de desenvolupar?
No m'ha donat aquesta sensació al ple. I sí que hi ha partit, clar, la solució de les piscines no és potser la millor que ens agradaria a tots. El que ens agradaria és que les dues instal·lacions funcionessin i no ens haguéssim de trobar amb la situació que ens hem trobat. Però jo crec que és una bona aposta, és a dir, tot allò que al llarg dels anys serveixi per potenciar, doncs, en aquest cas, el turisme esportiu, doncs, Sitges està molt capacitada per assumir una instal·lació com la piscina municipal i com els dos camps aquests, perquè en farien falta més. És a dir, hi ha moltes persones que cada dia de la seva jornada, doncs, practiquen esport, practiquen futbol, practiquen rugbi, bàsquet. Per tant, sabem que l'esport és un dels capitals més importants que hi ha a Sitges i hem d'adaptar totes les instal·lacions, però també hem de comprendre i hem d'entendre que, a banda d'aquestes instal·lacions que sí que necessiten unes inversions importants, hi ha altres coses que també necessiten d'inversions, i la situació de l'Ajuntament de Sitges, veia, el que no farà aquest govern segur és endeutar-se com havien fet governs anteriors per fer noves instal·lacions o per construir o reformar coses, doncs, que amb el temps se n'ha adonat que han sigut deficitàries o que no s'han contemplat coses tan importants com el seu manteniment, la seva capacitació energètica, etc. I tenim algun cas així.
Tenim 5 minuts. S'ha aprovat un pressupost de 42 milions d'euros. Sí. S'ha fet valer i s'ha argumentat molt també en el ple municipal la despesa en caràcter social, com augmenta la despesa en caràcter social, en turisme, etc. Un argumentari que vostès han pogut escoltar a bastament, però hi hem afegit aquí després, entre l'aprovació dels pressupostos i aquestes converses dels darrers dies, aquests 16 milions d'euros de romanent, que d'alguna manera l'alcalde també assenyalava. Són 16, 3 se'n van ja d'entrada per processos judicials, siguin el patronat, sigui aquesta qüestió del terreny de Vallpineda, que l'Ajuntament també ha de pagar per un procediment judicial i que ha suposat un disbarat total, que en quedaran més o menys 8, sí. Més o menys, per fer què? 8 i mig.
Bé, doncs ara estem en això també, el govern, estem en aquesta fase de priorització de les inversions aquelles més necessàries que puguem fer amb 8 milions i mig d'euros.
Són bastants diners, no?
Són bastants diners, però penseu que també hi ha tot el tema dels pressupostos participatius, que acabo de dir que donarem compliment, però amb aquestes petites modificacions, com explicaves, del camp d'Aigua Dols i altres projectes, doncs, que ja es troben en segona fase, els mòduls del rugbi, etc, doncs hi ha una part que se'n va amb pressupost participatiu, però hi ha una altra part important que se'n va amb inversió corrent.
Imaginem-nos, per exemple, que el pressupost participatiu o el desenvolupament dels projectes del pressupost participatiu no val 1 milió d'euros, sinó que en val 3.
No.
No?
No. Bueno,
dos?
No serà així. No.
Un i mig?
Primer serà donar compliment al milió d'euros que ens vam comprometre.
I si amb 1 milió no n'hi ha prou?
Bueno, doncs llavors parlarem també amb tots els grups i veurem com ho abordem, però en principi hi ha 1 milió d'euros pressupostat.
Teniu la sensació que amb 1 milió n'hi haurà prou per traslladar les instal·lacions del camp d'Aigua Dols a Pinsbens, les pistes de rugbi a Pinsbens?
No. Jo, amb 1 milió d'euros prou per acabar la fase, la segona fase dels mòduls del camp de rugbi, tampoc en un any construiríem un camp de rugbi, un camp de futbol sencer, i reformar urgències importants que té el camp d'Aigua Dols.
Amb això
estem d'acord. També aquesta casa on estem ara aquí ubicats també va participar
en el pressupost
participatiu,
però és a dir,
també hi haurà una
partida. Per això dic, el milió d'euros serviria en qualsevol cas per millorar les instal·lacions del rugbi, millorar les instal·lacions d'Aigua Dols, però per contemplar el trasllat d'aquestes instal·lacions.
Per l'Albert d'Indigents. Per aquelles propostes del pressupost pels banys públics de Baixamar.
Contemplar el trasllat d'aquestes instal·lacions esportives no estaria dins d'aquest milió d'euros.
No està contemplat, perquè primer cal aquest estudi, cal veure el que val, i hi ha tota una altra, i també hi ha una part important de que tots plegats prioritzem quines són aquelles inversions més necessàries.
La resta regidor,
amb els propers dies, deixeu-me que sigui l'alcalde qui anunciï doncs amb què tenim previst gastant-se aquests 8 milions d'euros.
L'alcalde ens va dir que, han de ser projectes sostenibles. No, l'alcalde no ens va dir que tu digui
projecte.
Seran. Tot i que pot acabar passant això, trobarem algun dia algú aquí i direm, vol fer el favor de dir-ho.
L'alcalde properament us ho anunciarà, però deixeu-me dir també una pinzellada petita perquè queda molt poc. Penseu que per nosaltres, per alguns que hem sigut regidors la passada legislatura aquesta, tenir per primera vegada un romanent d'inversions disponible a 8 milions d'euros i no tenir només penúries, doncs deixeu-me dir, no només per nosaltres sinó que per la Vila de Sitges, per l'esforç que s'ha fet, perquè això és important, perquè hem estat 6 anys amb una contenció ho diré d'una forma col·local, molt bèstia, per aquelles lleis que parlàvem, doncs tenir 8 milions d'euros, ens alegrem de la bona gestió, d'haver reduït la meitat el deute de l'Ajuntament de Sitges només en 4 anys, i ho volia dir perquè no podia deixar de dir-ho, perquè ja sé que ens critica tothom molt, però la gestió econòmica que s'ha fet i l'esforç que s'ha fet aquest any, tant per l'anterior govern com aquest, absolutament per tothom, ha sigut molt important, i ara, almenys aquest primer any, podrem invertir quasi 9 milions d'euros en inversions sostenibles per la vila.
Són les 11, Pep Moliner, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Fins la propera, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.